sols el 10 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. RAC 1. Amb Aleix Pariser.
I també amb Àlex Dalmas, Joan Lluís García i Lluís Carrasco. I a Montilivi està parlant l'heroi d'avui, l'autor del gol de la victòria, Miquel.
Ivan Martín.
Hola, Ivan, aquí. Miquel Agut, en directe a RAC 1. Dues preguntes. La primera, has hagut de fer el gol de la teva vida per sortir a fer unes declaracions a la zona mixta, no? Perquè bueno, sí. Passa més això compartint, no?
La verdad que sí, que ha sido el gol de mi vida. No llevo muchos, la verdad. Y sí, la verdad que muy contento por ello.
Explica'ns les jugades al gol de la teva vida i no sé si representa que aquest Girona, a part de l'esforç que fa i de com juga, també està d'alguna manera en algun moment puntual com tocat per una pareta, no?
Bueno, estamos teniendo ese puntito de suerte que tú dices, la verdad. Ha sido un partido que podía haber decantado para cualquiera de los dos equipos, adelantado para nosotros. Sí que es verdad que tenemos esa pizca de suerte y nada, a seguir.
Vale, Iván, no te demanaré si sou candidats al títol, però a 10 punts de l'Atleti, la Champions és l'objectiu?
Bueno, l'objectiu a dia de hoy no és, perquè queda mucha liga, però vamos a seguir partida a partida, a sumar los máximos puntos posibles y cuando estemos a final de temporada veremos.
Levan, felicidades por la victoria. Micho decía que era una noche histórica. No sé, ¿tú cómo has vivido este ambiente en Montilivi?
Bueno, sí, es una noche histórica aquí en Montilivi, son cosas que estamos viviendo este año que otros años el club no había podido vivir y nada, estamos en un sueño que estamos viviendo y disfrutando.
Sí, Josep Solà, para el chiringuito de jugones, no sé si has visto muchos partidos de fútbol como el de hoy, porque ha sido una auténtica ola, ¿no? Al fútbol, un espectáculo, ¿no?
Sí, ha sido un espectáculo, ha sido un partido de ida y vuelta, ellos no han sido capaces de superarnos, de hacernos mucho daño, nosotros a ellos también, y bueno, al final así ha sido, un resultado muy abultado que se ha decantado para nosotros.
El entrenador Michel decía que no estáis para elogios, pero claro, es que 19 jornadas con líder, con el Madrid, entiendes, ¿no? Que la gente se crea y desde fuera se os pregunte reiteradamente si os veis con opciones de aguantarle el tipo al Madrid, al Barça.
Sí, es lógico que no lo preguntéis, pero bueno, no hacemos caso a eso, nos centramos en el trabajo del día a día, que es lo que nos está dando resultados y eso es lo que confiamos.
Iván, Michel decía ayer que Girona no estaba hecho para ganar la Liga. Dejando la Atleti ahora a 10 puntos, ¿seguís pensando lo mismo?
Bueno, lo que vengo diciendo, la temporada es muy larga, ahora mismo pierdes 3 partidos y te olvidas de tener opciones de ganarla. Nos centramos en ello, en partido a partido, en seguir sumando victorias y al final de temporada veremos.
Iván, avui faltava Sigankov, faltava David López, faltava Yangel i l'equip ha guanyat contra tot un Atlètic de Madrid amb un 4-3. El mercat de fitxatges està obert. Tu creus que li fan falta fitxatges a l'equip per compaginar Lliga i Copa?
Bueno, venga quien venga, bienvenido será. Al final el día a día es lo que está haciendo que cualquiera que entre dé el mismo resultado que el que está jugando y bueno, es por eso que estamos aquí.
Merci.
Doncs Ivan Martín a la zona mixta de Montilivi. Això és la primera vegada que el veig parlant i estava, semblava que prou tranquil, tot i que segurament és millor futbolista que Rapsoda en una, en una zona mixta.
Haurà d'agafar experiència també a les zones mixtes, no?
Sí, el que passa és clar, si continua jugant així més d'un dia haurà de sortir-hi. Un detall per acabar ràpidament, Aleix, quan hi havia aquí Baena, que ens tenia tots enlluernats, ens deien, quan va arribar després de mitja temporada d'Ivan Martín, que el Villarreal, planter on es van formar tots dos, estava més ben valorat Ivan Martín que Baena, com a jugador i com a projecte de jugador. I aquí pensaves, home, amb el recital que està fent Baena partit a partit, Ivan Martín estava al Mirandés, com aquell que diu, sense pena ni glòria, jugant d'extrem, a dia d'avui és discutible veure qui està donant millor rendiment a primera divisió, o potser fins i tot és Ivan Martín qui ho està fent. Per tant, s'estan confirmant aquells pronòstics, també Michel col·locant-lo al mig del camp i alliberant-lo de la banda.
Per què? Qui és el pare futbolístic de Ivan Martín, Miquel?
Buf!
Perquè aquest aquí fitxatge, vaja, a veure aquest jugador que pugui tenir aquest potencial, tenint en compte que a primera divisió pràcticament no havia jugat amb res, havia passat per l'Alavés, però havia tingut crec que un pas testimonial i pel Villarreal, sí, tres quarts del mateix.
No, clar, el pare futbolístic seu no el conec.
O de Girona, eh? A Girona qui aposta per ell?
Sí, a Girona és Quique Càrcel. Qui el va buscar, i després és Mitchell qui el treu de la banda, perquè el Mirandés el teníem per un extrem, per un jugador que venia a demanar la pilota al peu i que tampoc no el fessis córrer gaire, i aquí al mig del camp primer dona continuïtat al joc, i després heu vist que ha adquirit també la pressió i el sacrifici, i que a banda d'això ja ha fet 4 gols aquesta temporada, per si algú que sempre s'ha dit amb els números a la mà que no tenia gol. O sigui que és un altre jugador que s'ha de sumar a la causa, i que per cert és, encara que sigui diguem-ne que per accident, perquè no hi ha fet mai vida, és bilbaí de naixement, sí. I això vol dir que és un jugador molt llaminer per l'Atlètic Club de Bilbao, tenint en compte que està donant un rendiment brutal i que l'Atlètic Club de Bilbao té un mercat reduït de fitxatges, o sigui que Ivan Martín pot entrar perfectament dins d'aquest corpus de jugadors que poden interessar al club de Valverde.
No ho diguis molt alt, això. Que no se n'assabentin allà a Bilbao.
Ja crida ell al camp, sí. ja crida ell al camp, o sigui que jo puc dir missa que ell parla al camp i tothom ho sap.
El dia de Reis, dissabte, el Miquel Agut ens explicarà des d'Elx aquesta jornada de Copa del Girona, que intentarà passar els vuitens de final jugant contra l'equip de segona divisió, contra l'Elx, al Martínez Valero. Miquel, acaba de gaudir i t'escoltem dissabte des d'Elx.
Perfecte, una abraçada per tots, bona nit.
Gràcies, bona nit al Miquel Agut des de Montilivi, que avui ens ha narrat els 4 gols que li han donat la victòria al Girona contra l'Atlètic de Madrid. 12:36, ara ja sí, va, canviem papers i parlem del Barça. Tenim per aquí la Marta Ramon. Hola, Marta.
Hola, bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. Mira, abans de sentir Xavi, hem de fer 40 segons de pausa. Ara tornem.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Nit de Nadal a casa dels teus oncles, Nadal al poble, nit de Cap d'Any a la teva ciutat amb els teus amics. Perquè hi ha moltes raons per moure't aquestes festes, el millor regal que et podem fer des de BP és continuar donant-te fins a 20 cèntims per litre de descompte en els teus proveïments de carburant amb l'app Mi BP, perquè passis Nadal amb els teus. Descarrega't l'app Mi BP i continua estalviant per Nadal. Consulta les condicions en mibp.es.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
el 88.530, 88530.
Sèrie
26026.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Ara sí, va, la prèvia de les Palmes Barça. Abans, deixeu-me felicitar Lluís Carrasco, ja, que el dia 3 de gener, ahir, ara fa mitja hora, era el teu aniversari i estàs aquí celebrant-lo amb nosaltres.
Efectivament.
Sí, moltes felicitats i moltes gràcies.
Com diu la cançó, si tu me dices bien, lo dejo todo.
Molt bé, molt bé. Sí, home, sí, a més t'agrada això de la ràdio, ens ho passem bé.
La ràdio és el mitjà preferit, amb molta diferència. El contacte que tens amb l'oient és directe, no hi ha una pantalla, que és una barrera insalvable.
Que bé. Felicitats, espero que l'hagis pogut gaudir, l'aniversari, sí, quan sí, el dia, no? Durant el dia l'has gaudit, suposo.
Ha estat bé, la veritat és que he pencat com un animal, perquè a l'agència la majoria estan de vacances, però feliç.
A més, has anat al Palau, has vist la victòria del Barça, i ho remates aquí, no es pot demanar més.
Això sí.
Que acabis de gaudir-lo.
Gràcies,
sí,
maco.
Lluís. Marta, va, anem a la teca, a veure, que hi ha notícia avui, a les 9 de la nit aproximadament, cap a les 9 de la nit, ja teníem la inscripció de Vitor Roque confirmada al web de la Lliga, eh? Vitor Roque, que ha viatjat ja a les Palmes. Ho feia amb asterisc, no? Perquè encara quan ha fet aquest viatge al Barça encara no estava inscrit, però insistim, cap a les 9 de la nit oficialment ja surt al web de la Lliga i per tant Marta estarà a disposició de Xavi i podria debutar demà.
Sí, sí, sí. La burocràcia, el tractar-se d'un extracomunitari amb un transfer internacional pel mig, ha fet que trigués unes hores més del previst, però quan passaven pocs minuts de les 9, Vitor Roque ja ha estat inscrit a tots els efectes. No s'ha patit. Tant el Barça com la Lliga han transmès tranquil·litat durant tot el procés, que ha estat, això sí, una mica farragós. De fet, feia setmanes que ja sabíem que el Barça havia comunicat a la Lliga la intenció d'inscriure Vitor Roque amb el procediment de l'article 77 utilitzant la baixa de llarga durada de Gavi, i la patronal ja li havia donat el vistiplau a fer-ho, tal com vam avançar en el seu moment a RAC1. Xavi, que compta amb ell ja d'entrada, ha explicat com veu l'aterratge del davanter de 18 anys, amb qui creu que s'ha de ser molt pacient.
Sí, està disponible pel grup, anirem a poc, evidentment, és un, és un noi de 18 anys, no li podem carregar de responsabilitat ara de més. És un noi molt jove que crec que s'ha d'adaptar, necessita temps, però bé, el veig preparat. Ha entrenat molt bé, està bé físicament, s'ha cuidat aquesta etapa que tenia entre estar a Brasil i estar amb nosaltres. Vull dir que en aquest sentit, molta professionalitat, està entrenant bé, s'ha adaptat ràpid al grup i a l'equip, i és un nano que té moltes ganes, ve amb molta il·lusió, i veurem, però anirem amb cautela.
A la llista hi ha tornat Frenkie de Jong després de sanció, a qui Xavi ha descrit com un futbolista clau per l'equip enmig d'una pluja d'elogis, com és habitual quan parla del neerlandès. I encara no hi és Íñigo Martínez, que segons Xavi ja participarà del desplaçament de Copa a Barbastre. Tampoc hi és a la llista Marcos Alonso, en el dia que el club ha informat que ja ha estat operat dels seus problemes lombars a Bordeus amb la doctora Amélie Leglis, que és la mateixa que ja va operar Ter Stegen, i s'espera que s'estigui uns 2 mesos de baixa. I David Torroque, que ja està inscrit i a punt per debutar quan Xavi ho vulgui, el desitjat Aleix García. Xavi ha estat prudent a l'hora d'avaluar la hipotètica arribada del migcampista del Girona al mercat d'hivern, ara mateix molt difícil pel fair play.
Sí, lo dije, pero no he hablado ni con Aleix ni con ningún otro futbolista. No sé si podremos incorporar a algún otro futbolista más. Estamos todavía dependiendo de este fair play financiero, a ver dónde estamos, y vamos a ver lo que el club es capaz de hacer, o lo que podemos hacer. Estoy en contacto permanente con el presi, con Deco, no cambia nada con el área deportiva, y vamos a ver.
Sobretot Xavi ha volgut posar al marge els noms que sonen i focalitzar-se en el que tenen entre mans, que és no despenjar-se encara més de la classificació i poder lluitar per la Lliga.
Aquesta és una de les declaracions que ha fet Xavi. L'altra és que per primer cop sentíem l'entrenador del Barça, Marta, després de la esbroncada, no?, el descans del partit contra l'Almeria. I això demà es posarà a prova a les Palmes, a veure com reaccionen els jugadors, no?
Sí, per això de fet li hem preguntat a Xavi si es pren la sortida a les Palmes com una mena de baròmetre per mesurar la reacció dels jugadors després d'aquesta esbroncada al descans del partit contra l'Almeria, i ens ha respost això.
Bé, en tot cas em prenc aquests 4 mesos i mig o 5 mesos que falten per veure si competim bé, per veure si realment trobem la tecla definitiva per trobar una bona dinàmica i una bona línia de joc. Bé, només això, però no, demà el que volem és guanyar, fer un bon partit, com sempre. Crec que hem entrenat molt bé. L'equip ha tornat molt bé de vacances, ha anat bé a desconnectar. Bé, crec que l'equip també ho necessitava, no? I en quant a l'esbroncada de l'altre dia, el mateix que dic aquí, dic al vestidor. No sóc de donar missatges a la premsa, ni molt menys. Intento anar de cara amb el futbolista, ser natural, i crec que feia falta una mica el que va passar al descans. Crec que l'equip va reaccionar bé, ells ho van veure de manera positiva i l'equip està bé, vull dir que no hi ha cap problema en aquest sentit.
Per tant, Xavi, d'alguna manera passant pàgina ja al capítol de l'esbroncada, l'entrenador més ha defensat que sempre es regeix per la meritocràcia i que si cal asseure noms importants ho farà.
No puedo tratar a un futbolista diferente a otro. El que está en el campo es porque creo que va a ayudar al grupo y al equipo, y lo saben ellos, que el grupo está por encima de la individualidad. Si no, no iremos bien. Y sí, necesitamos trabajo, necesitamos presión, necesitamos intensidad, lo saben ellos. Y el ejemplo es el último partido, es ideal. La primera parte no es lo que buscamos, y la segunda es lo que buscamos y lo que queremos, ¿no? Con prácticamente los mismos futbolistas, ¿no? Pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo en cada minuto de cada partido, nada más, no descubro nada.
I ha advertit que el partit contra els de García Pimienta serà molt complicat perquè els considera l'equip revelació de la Lliga més enllà del Girona, però per la seva manera de jugar també diu que poden sortir-ne favorits.
Bé, sí, demà tenim una sortida difícil, les Palmes, amb el permís del Girona. Penso que és l'equip revelació de la temporada, no? Pimienta crec que és un grandíssim entrenador, ho està demostrant ja l'any passat, puja l'equip jugant bé futbol, molt semblant al que busquem nosaltres en tot moment al camp, proposta ofensiva, proposa un futbol d'atac, de triangulació, línia defensiva molt alta. Crec que estan fent una gran feina, no? L'staff, Pimienta, ens coneixem bé, li tinc molta estima, i vam ser companys al filial, al Barça B, tinc bona relació amb ell, i li desitjo el millor. Difícil, rival difícil.
Ha insistit també que estan en el bon camí i que el que el preocupa més és ser febles en defensa més que no pas la poca efectivitat, i s'ha mostrat també il·lusionat, diu, com el primer dia convençut que els títols arribaran també aquesta temporada.
Això és el més assecat de Xavi Hernández. Demà a 2:15, tardíssim, dijous, 2:15 de la nit, horari català, Les Palmes-Barça. El Barça, bé, ja estava obligat a guanyar, però Dalmas obligadíssim, demà el Barça, si no, és que es queda a 10, bueno, si empata a 9 dels dos líders, no?, despenjant-se encara més de la Lliga.
Sí, sí, obligadíssim. Bé, no pot fallar. Jo crec que hi ha molts ingredients que reuneixen en el partit de demà. Primer de tot, ha de ser un gran partit. Les dues propostes són obertes. Hem de pensar, i ara parlava de Les Palmes, que Les Palmes és el tercer equip en possessió d'aquesta Lliga. Darrere de Barça i Madrid ja ve Les Palmes. I per tant serà un partit on la primera clau serà agafar la pilota i no deixar-la anar, perquè aquesta és una de les seves fortaleses. Per tant, per un cantó tenim un gran partit, per l'altre tenim aquesta necessitat al Barça de no fallar, i després jo crec que al Barça li urgeix un canvi de cara, no? És a dir, aquesta obligació, entre cometes, de que l'equip es mostri molt millor tant en atac com en defensa, i veure si Xavi realment mou l'arbre, sigui amb un canvi de sistema, sigui sacrificant algun nom propi important fins ara. Crec que és un partit en el qual podrem treure moltes conclusions i que tinc moltes ganes de veure com l'afronta l'equip.
Vitor Roque, l'esperes demà o no? Tens ganes de veure'l?
Jo tinc ganes de veure'l, no l'espero titular, sí, espero uns minuts. Va. Sí, espero uns minuts.
A veure, sí.
Jo el que espero és que aquest partit tingui o doni continuïtat a l'esbroncada de l'altre dia, és a dir, que doni continuïtat a la segona part del partit de l'Almeria, i que aquests dies hagin servit per tots plegats a esvergir-se una miqueta, perdre's de vista i posar el compte 2-0 i ser conscients que no hi ha marge per fallar. I tinc ganes de veure un Lewandowski diferent, un Lewandowski... ja em va agradar més els últims partits, però també més encertat, l'he vist més motivat, si més no, a les xarxes socials. Jo crec que l'arribada de Vitor Roque no és un element neutre a la figura de Lewandowski.
La música de Eye of the Tiger, fent hipòxia, no? Allò que sí, es va posar, sí, no? Sí, aquell treball amb càmera...
Tornant un dia abans de les vacances i demostrant, bueno, que és un jugador, no sé si li ha picat l'orgull o perquè tampoc li ha acabat de sortir els últims partits a nivell de xifra golejadora, però jo crec que vull veure un Lewandowski com el que vam veure a principi de la temporada passada. I que veurem, espero, un gran partit. I crec que és un partit que l'hem passat present, el que explicaves abans, l'eix del Barça de l'1-0. És un equip que al Barça l'hem passat l'hauria anat molt bé, en el sentit que la manera com pressionava el Barça, és un equip que Les Palmes hagués volgut tenir la pilota i el Barça jo crec que l'hagués pogut enxampar, doncs, al contraatac, i d'aquella manera que jugava l'any passat, a pressionar i a mossegar el rival. Espero veure això, espero veure les ganes i, com deia, continuïtat en l'esbroncada, i això espero que es tradueixi en l'11 titular de demà.
En la mateixa línia. La veritat és que crec que Xavi va calcular perfectíssimament el què diria, el com ho diria i el quan ho diria, perquè sabia que darrere hi havia 10 dies de descans, i per tant que aquests 10 dies de descans suavitzarien aquestes paraules. Però si et quedes i tornes a sentir la roda de premsa, va ser terrible, va ser duríssima. Mm-hmm. Va ser duríssima, i apuntava directament als jugadors. Després d'una roda de premsa així, si no haguessin passat 10 dies, només hi hauria un resultat a aquesta roda de premsa, i són 5 o 6 canvis en l'11 titular, perquè és el que s'espera després després d'aquestes declaracions. Aquests 10 dies, òbviament, han suavitzat la situació, i crec que hi haurà un gran desequilibri entre les declaracions de Xavi de fa 10 dies i a l'equip que demà sortirà titular, perquè potser hi haurà un canvi. Jo espero la presència de Sergio Roberto al centre del camp i poca cosa
a veure,
més.
Mira, Marta, per què aposteu demà? Quin possible 11 podríem veure, ara que deies sí, el Lluís?
A veure què diu la Marta.
Jo, de moment, d'entrada, assec Joao Fèlix, però no sé si serà demà el dia, però crec que és un dels grans assenyalats de l'últim partit contra l'Almeria.
Sí, que va fer el canvi a la mitja part.
Iñaki Peña, per això, Iñaki Peña a la porteria, Cancelo, Araujo, Christensen i Valde a la defensa, De Jong i Gundogan a la base del quadrat, més avançats Sergi Roberto i Ferran Torres, i al davant Rafinha i Lewandowski.
No hi cal en línia el que deies tu, no?
Sí,
vull dir,
no.
Potser castigar o donar el toc d'atenció a Joao Fèlix i dir, a veure sí. Si en Ferran Torres funciona això dels quatre migcampistes, no?
I respecte al resultat d'aquesta mateixa roda de premsa, hi ha només dues possibilitats. Una, que els jugadors entomessin el mea culpa i consideressin que el seu entrenador tenia raó i per tant reaccionessin. Dos, que consideressin que el seu entrenador no tenia raó, que el problema no eren ells, que potser era la manca de futbol o que no entenien exactament què pretenia el míster, etc, etc. Crec que aquest dubte ja no existeix, i no existeix perquè hi ha hagut quatre entrenaments, i en aquests, o tres entrenaments. I en aquests entrenaments s'ha vist una actitud dels jugadors del tot, pel que m'expliquen persones que hi han assistit, del tot exemplar. Els jugadors estan al 100%, han tornat amb les piles posades, no sé si perquè li donen raó en el Xavi o directament perquè són bons professionals, però la veritat és que en els entrenaments no s'ha notat ni un bocí de protesta, ni de cosa que faci pensar que els jugadors no estaran al 100% demà.
Home, demà el que hem de veure és un equip que encara vol lluitar per aquesta lliga. Bé, és que, sí, insisteixo, tot el que no sigui guanyar demà se't posa costa amunt, perquè ja serien 3 jornades de diferència, quedant-ne 19 només, no podent fallar tu i que fallin els altres, el que dèiem abans.
I sobretot perquè venim d'una època, ja parlo d'una època, no venim d'unes setmanes, d'una època llarga de tensió, de controvèrsia, d'examen immediat, de bronca contínua, d'anàlisi de si és la persona, si no és la persona, si és el jugador, no és el jugador. I hem de girar full, hem d'entrar en una dinàmica diferent, de molta més credibilitat, de molta més confiança i, per tant, de molt més futur.
I ara som en punts també, ja no només per mirar cap a dalt, sinó també per mirar cap a baix, perquè recordem que tens l'Atlético de Madrid amb els mateixos punts que tu et fas aquest partit de les Palmes i tens l'Atlético Club a només 3 punts jugant demà al camp del Sevilla. Si no vols ser el passarell, diguéssim, has d'anar sumant punts amb l'objectiu d'arribar d'aconseguir guanyar aquesta lliga, i si no pot ser, almenys que no hagis de patir per la classificació.
La segona part del Barça no és còmoda, se'n va a estadis realment complicats perquè ha jugat
Bernabéu, no? Metropolitano, Montilivi.
Sí, sí, jugues al camp dels tres primers, has de jugar a Sant Mamés, has de jugar al camp del Betis, que jugaràs ara, que és on plegues, però en tot cas has de jugar contra el camp dels quatre primers.
Sí, del 7 o 8 sí. que hi ha al davant, en 5 sí, sí. o 6 ocasions jugues en camp contra.
Al davant, Dalmas, sobre l'11, això que comentem, vols afegir alguna cosa? Que ara anirem a escoltar Pimi, també.
No, jo també espero Joao Félix fora de l'11, i el veig molt, molt semblant. Continuïtat per Sergi Roberto, jo crec que és justa, i no sé si entra Ferran Torres o jo donaria una mica d'opcions també a Fermín. Aquest és el dubte que tinc, no? Darrere no recordo qui ha posat la Marta, però
Cancelo,
crec que també és...
Cancelo, Araujo,
Christensen
i Valde. Sí, una defensa bastant titular, no?
Sí, bueno, jo estic convençut que entren els dos laterals ofensius. El que no tinc clar és que es quedi una altra vegada Koundé fora, però vaja, sí, estic bastant d'acord amb l'11, i sobretot algú de vosaltres ha comentat el tema de pressionar, crec que era el Joan Lluís. Crec que és el gran canvi que ha de fer el Barça, no? Hem de pensar que davant de l'Almeria el Barça només va fer una recuperació en tota la primera part a camp contrari, això no pot ser, i demà l'equip que tens al davant és un equip que et surt des del darrere, que et proposa, i per tant el primer que ha de canviar l'equip és l'actitud i la coordinació en la pressió una altra vegada.
A quina hora voleu, Marta, demà els del Barça jugar a RAC1?
No, demà sortim una mica més tard de l'habitual, a les 12 del migdia. Bé, tenim el vol, però heu de pensar que durant el viatge és l'hora del RAC1 migdia i per qüestions logístiques s'hauran de gravar cròniques abans.
Clar que sí.
No són en directe?
No, que estarà volant.
Home, en el cas de demà, ja et dic jo que no.
Demana una connexió via satèl·lit a l'avió i prova-ho.
Seria una mica complicat. No ho hem aconseguit ni en vols transatlàntics amb gires pel mig, o sigui que...
Encara arribareu per dinar perquè has d'endarrerir una hora al rellotge.
Clar,
sí, això sí, a dinar arribem.
Una abraçada important. I bon viatge demà. Demà s'escolta,
Marta. Una abraçada, bona nit.
Adéu. Home, començar l'any a les Palmes de Gran Canària no està gens malament. No està gens malament. A veure si el Barça ens dona una alegria demà. Abans d'escoltar Pimi, avui ha jugat el Barça Atlètic, perquè també hi ha jornada a Primera Federació, avui. Bé, avui, ahir va haver-hi jornada, i demà es completa la jornada, per exemple. Demà juga el Centre Esport Sabadell contra el Tarazona, a la Nova Creu Alta, que, per cert, el Sabadell està a punt de vendre's el club a uns italians. Mm-hmm. Estic una mica encara... sorprès d'aquesta informació avui que avançaven els companys de Ràdio Sabadell. Sí, sí, el club del Sabadell es podria vendre a uns italians. A veure com acaba tot plegat. Dit això, torno al que anava a dir. Avui el Johan Cruyff, aquesta nit, a les 9 de la nit, coincidint amb el Girona, s'ha jugat un Barça Atlètic Unionistes de Salamanca. I ha guanyat l'Unionistes de Salamanca 0-2. De fet, el Barça Atlètic, amb aquesta derrota, que és la derrota en l'inici d'any, surt de les posicions d'ascens, el Barça Atlètic de Rafa Márquez. Dic això perquè... ara que ha arribat Vitor Roque i que Lewandowski té competència, abans tenia Marc Guiu com a competència. Doncs bé, Marc Guiu ja no va amb el primer equip i ja no va amb el filial. Està en dinàmica del juvenil. I Rafa Márquez, podem escoltar-lo? Mira, des de la redacció en diuen que tenim el document. Ha explicat per què no va amb el filial, Rafa Márquez. Ha dit això.
Sí, bueno, es una gestión ya de la parte administrativa, de los coordinadores que llevan todo eso, así que bueno, obviamente, desde luego que sí me gustaría tenerlo en la plantilla.
Es una cuestión administrativa y de los coordinadores. Me gustaría tenerlo en la plantilla.
Em sembla gravíssim.
No, sí. No entenc exactament per què ha d'anar amb el juvenil.
No entenc quin és el problema, no. però sembla solucionable. Vamos.
Sí, a més avui, Barça Atlètic 0, no hi ha hagut gol, Unionistes Salamanca 2, no? Vull dir, si falta gol i tens un davanter que en fa...
Ja, Marc Guiu, em sembla que també, com el primer equip, va jugar una estoneta amb el juvenil i va marcar i va donar la victòria al Barça fa unes setmanes. No s'entén. Si és una aposta del club, que és un jugador que ja ha debutat amb el primer equip, és un jugador que ve de jugar un Mundial 17, i de fer-ho bé, no s'entén que no estigui jugant al...
Podria ser que Márquez esperés o pensés que aniria convocat amb el primer equip i per això ahir no el va convocar i finalment no n'és amb el primer equip, en la qual cosa no podia anar ni amb el primer ni amb el segon per no anar convocat.
No sé, és estranyíssim, però aquestes declaracions són sorprenents, és una qüestió administrativa i de los coordinadores del futbol base. Per mi m'agradaria tenir-lo, diu, no sé, és que és estrany.
D'un dia, no sé si comentava o parlava d'una explicació d'un partit, és a dir, el que ha passat avui...
Avui, sí, li ha preguntat per què avui no hi havia Marc Guiu, i ell ha dit això, una qüestió administrativa i dels coordinadors. Bé, ho esbrinarem, perquè realment ens ha cridat molt l'atenció. Tot i això, el Barça avui ha perdut 0-2, i és sisè, a prop encara de les places d'ascens, però continua a sisè. Ara escoltem Pimi, 40 segons.
RAC 1. Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Diumenge 21 de gener corre la 45a cursa Mòbit Sant Antoni. La primera cursa de l'any a Barcelona i campionat de Catalunya de 10 quilòmetres en ruta.
Corre i recorda el consell del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Si fas més esport a l'aire lliure, poses més barreres a la miopia.
El 21 de gener, preparats, llestos, ja!
Inscriu-te a cursamoritsantantoni.cat. Col·labora Oyalens.
Descobreix la màgia de la llum amb Covinyà Lighting. A Covinyà trobaràs les millors marques d'il·luminació i mobiliari per transformar els teus espais i fer realitat els teus projectes. Covinyà, més de 100 anys d'experiència decorant i donant servei per la teva llar. 1.500 metres quadrats d'inspiració i disseny al centre de Barcelona. Visita'ns al carrer Mallorca 291, entre Bruc i Llúria. A Covinyà, il·luminem el teu Nadal.
A RAC 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
2 minuts i la 1 de la matinada. De seguida farem una tertúlia especial avui del clàssic d'Eurolliga que hem viscut al Palau amb aquesta victòria del Barça de Roger Grimau. Però abans acabarem de rematar la tertúlia futbolística amb el Lluís Carrasco, l'Àlex Dalmas i el Joan Lluís García, escoltant Pimi, l'entrenador de Les Palmes. Què ha dit abans de rebre el Barça, Quim?
Doncs mira, l'ha enviat un missatge al president del Barça, Joan Laporta, que va decidir prescindir d'ell, era l'entrenador del Barça B, llavors es deia Barça B, Barça Atlètic, quan va accedir al càrrec.
No he vuelto a tener contacto, pero bueno, también mira, quiero darle las gracias porque gracias a esa decisión estoy aquí. Es una historia para mí inmejorable, estoy muy a gusto aquí, me siento muy querido, creo que estoy en el sitio ideal y gracias a aquella decisión estoy ahora mismo entrenando aquí a Las Palmas.
Xavier García Pimienta ha comentat també les similituds futbolístiques entre el seu Las Palmas i el Barça de Xavi i ha lamentat la clàusula de la por que impedirà jugar el partit de demà Julián Araujo, lateral estatunitenc que està a Las Palmas cedit pel Barça.
No podemos hacer nada, pero a mí yo la evitaría. Si un jugador va cedido a un club, que juegue y ya está. Pero como no depende de nosotros, pues no podemos hacer nada. Me sabe mal por el chico, porque también le hacía especial ilusión jugar este partido, ¿no? Supongo que también querrá demostrar que está capacitado para jugar allí. Pero bueno, no podemos hacer nada y jugará a otro compañero y lo hará bien seguro también.
També es baixa l'equip de Pimi Saúl Coco, que està concentrat amb la selecció de Guinea Equatorial per la Copa d'Àfrica. Té el dubte de Moleiro, que s'ha recuperat més aviat del que s'esperava. Pimi ha dit que segurament entraria a la convocatòria. En fi, ho ha deixat així. Jo crec que sí que estarà, que serà com a mínim a la banqueta. Titular és més complicat. I no hi serà, això ja ho sabíem, Jonathan Viera, que no fa gaire, era una institució a Les Palmes i capità, i que just abans de Nadal va marxar del club enfrontat amb l'entrenador, precisament amb Xavi García Pimienta. A Les Palmes és desè la classificació de la Lliga, amb 10 punts de marge sobre el descens, a 7 de les posicions d'Europa, per tant situació còmoda, i una curiositat, és un equip ple d'ex-blaugranes o de jugadors que... de gent que té o ha tingut alguna relació amb el Barça, a més de l'entrenador i de Julián Araujo, que ja n'hem parlat. També són Mica Mármol, Sandro Ramírez, Marc Cardona i Munir, tres davanters i una defensa en passat blaugrana. Per cert, l'estadi Gran Canària s'omplirà amb 30.000 espectadors.
Ahir donàvem una estadística que em continua al·lucinant, que és que Les Palmes ha marcat 15 gols en tota la Lliga i n'ha encaixat 15. O sigui, és l'equip, un dels equips que menys marca i és un dels equips que menys encaixa. Que més rendibilitza els gols, segur. Segur, però hosti, 15 gols a favor i 15 gols en contra.
15 a favor són pocs, realment. Són pocs.
Per... I 15 en contra només al Madrid.
No, i són pocs perquè un té una bona imatge d'un equip que només ha fet 15 gols, i aquesta cosa, i aquest fet, aquesta estadística, em sorprèn.
Sí, sí, és un dels equips que menys marca, insisteixo, però tampoc encaixa.
Per principi de temporada li va costar ajuda a marcar, i és veritat això, que el tens per un equip que juga bé, que té una proposta no pas a tancar-se darrere com a equip de futbol, però és veritat també que a l'hora de veritat doncs, té els jugadors que té i que, vaja, que fer gol és molt complicat. I jo, García Pimienta, és d'aquells entrenadors, jo em sap que ho havia comentat alguna tertúlia, que m'hauria agradat veure en el seu moment, va ser un moment que era molt complicat pel Barça, que era aquell, recordo, quan Koeman agafa la banqueta del Barça i ell va sonar el seu nom, va sonar el seu nom per entrenar al Barça. A mi futbolísticament m'hauria agradat, és veritat que era un moment complicadíssim, amb gestions d'egos molt complicades per un jugador, per un entrenador que encara no s'havia fet un nom a l'elit, però és d'aquells entrenadors que algun dia, vaja, espero que, no sé si tard o d'hora, si la carrera li va bé, doncs passi algun dia pel Barça, perquè veig molt bon entrenador de futbol.
És un culer dolgut, sí. García Pimienta. García Pimienta debuta en el Barça, després passa posteriorment, crec que per l'Extremadura, l'Hospitalet, acaba en el Sant Andreu, però és un culer, i és un culer però aleshores la decisió del president Laporta segur que li va doldre, també segur que en aquest moment ell és feliç a Les Palmes, crec que està fent una molt bona tasca, i el que demostra una vegada més això del futbol és que tot continua.
Un gran dia del Mas, que abans destacaves com està gestionant a Les Palmes, com l'ha portat a primera i com està jugant aquesta temporada.
Sí, un grande i extertuliada d'aquesta casa, també, ho hem de recordar.
Sí, senyor.
Està jugant molt bé. A mi també m'hagués agradat veure el capdavant del Barça, tot i que entenc que és difícil donar aquest pas definitiu, no? Estan jugant molt bé, no només és la proposta, ara parlàveu i ahir us vaig escoltar d'aquest 15 i 15, no? A favor i en contra, segon equip que menys encaixa, tercer que més li costa marcar. Diria que la millor virtut d'aquest equip no només és la proposta de joc, sinó que viatgen tots junts, i això és el que explica una mica que encaixin tan poc, no? És un equip de molt talent, el jugador canari és de molt talent, si juga Moleiro és una delícia veure jugar aquest jugador, però també Kirian és un molt bon jugador, per tant té bons jugadors al mig del camp, però li falta un home gol, no? Té Sandro, té Munir, no són golejadors i per això els hi costa tant transformar les ocasions. Però jo repeteixo, és un dels equips que més control de pilota té. Hem de pensar que va perdre el Benito Villamarín per la mínima, però li va fer un 61% de possessió en un equip com el Betis, és a dir, que demà el Barça haurà d'estar molt fi amb la pilota, amb la recuperació, amb tot el que hem parlat, no? Però és un partit molt obert i davant tindrem un equip que està molt treballat i amb una gran feina del Pimi.
A veure si veiem un bon espectacle i un bon partit de futbol i el Barça guanya. Ja em sap greu pel Pimi, però que guanyi la resta de partits, si vol, excepte els del Girona i els del Barça en aquesta temporada. La Porta no hi anirà. La Porta no anirà a Les Palmes demà, no viatjarà el president del Barça, que ha tingut uns dies realment, ara que el mencionava Pimienta, moguts, Lluís, Dubai, no? Ha anat a l'Aràbia Saudita també.
Sí, la veritat és que mentre tots gaudíem d'unes merescudes o no, vacances, o en tot cas hem estat amb la família celebrant el cap d'any, ell estava pencant, convidat. En aquest cas no ha estat un viatge del Futbol Club Barcelona i costejat pel Futbol Club Barcelona, sinó pels seus convidats, a Dubai, on ha estat, hi ha tres grans festivitats. Cap d'any és una, l'altra és el 2 de desembre, que és el dia de la independència, de la creació dels Emirats Àrabs, i l'altra és el primer dia després del Ramadan. Són les tres grans festes de Dubai, però la de cap d'any és especialment opulenta, on tothom mostra i demostra tot allò que té i tota la seva riquesa. I una de les coses que fan els dubaitís és tenir en les seves festes privades convidats que siguin de renom, i s'han disputat a la porta, i la porta amb molta habilitat s'ha personat, ha anat i ha anat a més d'una d'aquestes celebracions intentant marcar una miqueta el camí perquè arribin nous ingressos,
ja buscant algunes coses. No, pel que sabem no hi ha res tancat encara, però està intentant el president aconseguir aquests diners que fan falta de l'Ibero, i evidentment més ingressos per poder fer una bona plantilla, ja sigui al mercat d'hivern o al pròxim mercat d'estiu.
I porta un tuti, que m'imagino que el que els metges li deuen recomanar és que descansi. Les Palmes és un altre viatge llarg, sí, després d'un viatge especialment llarg, i que ja ha allargat, perquè la resta de l'expedició, la petita expedició que hi anava, va tornar una miqueta abans, i ha tornat una mica més tard per motius personals, i la veritat és que li convé descansar una mica.
I a més, a Barbastre hi pot anar amb cotxe. Sempre ve de gust anar a visitar Barbastre diumenge.
Home, mes de gener a Barbastre.
Sí, home, sí. Ha de ser bonic, això.
Sí, una onada fred que ve per davant.
Diumenge a les 9, aquest partit de Copa. Abans de mal de les Palmes. Ara us deixo marxar, Dalmas, Carrasco i Joan Lluís. Però ha entrat un moment el Jaume Molló a l'estudi. Hola, Molló, eh?
Hola.
Hola, bona nit. Perquè, atenció, comença la turra, 4 de gener.
Sí, sí, sí.
Ha parlat del seu futur ja, Kilian?
Sí, sí, ja està. Ja està, ja és lliure, ja pot negociar.
La tortuga,
amb qui vulgui, i per tant, Mbappé, després de guanyar el primer títol de la temporada amb el Paris Saint-Germain, el primer de Luis Enrique com a entrenador a París, la Supercopa 2-0 contra el Toulouse, que entrena el català Carles Martínez.
Una llàstima, no? Sí. Era difícil, per això. Era difícil. Era molt difícil. Vull dir que el Toulouse ja va fer història guanyant la Copa, diria, no? I
ara... Hem de dir que en minut 3 a més ha avançat el PSG amb una assistència involuntària de Dembélé a Kang In-Lee, que ha fet el primer, i Mbappé amb una gran acció individual ha marcat el segon. Doncs bé, al final del partit, més enllà del títol, li han preguntat si ja havia pres una decisió sobre el seu futur.
Encara no m'he decidit. Amb l'acord al qual vaig arribar amb el president Al Khelaifi aquest estiu, sigui quina sigui la meva decisió, vam aconseguir protegir totes les parts implicades i preservar la serenitat del club per als reptes que tenim per davant, que continua sent el més important. Així que direm que el meu futur és secundari.
On va dir que és secundari.
Un punt enigmàtic, però vaja, aquest acord al qual diu que va arribar amb Al Khelaifi, jo dedueixo que deixa el camí marcat. O sigui, que aquesta vegada no hi ha possibles interpretacions, que deu estar tot per escrit. Vaja, no sé, això que diu que totes les parts queden protegides i que el club així no es veurà trasbalsat pel serial Mbappé, jo dedueixo que va per aquí, però vaja.
Ho veurem.
Ja ho explicarà o no. La turra ha tornat.
Quina mandra,
efectivament.
Quina mandra.
Jo crec que podem tenir sorpreses i que potser el destí no és el que tothom pensa.
Que no és el Madrid, potser.
Podria ser que no.
No sé, n'estarem pendents. Això serà molt llarg, també.
Molt.
Això serà molt llarg, molt llarg, molt llarg.
Molt.
Carrasco, acaba de gaudir l'aniversari.
Ha estat un plaer estar amb vosaltres.
Una abraçada forta fins dilluns que ve, que dilluns tornem a la normalitat, com tots, eh? A l'escola, els nens i les nenes.
Sí, senyor.
I a les tertúlies, també.
Sí, senyor. Sigueu
feliços. Dilluns.
Joan Lluís, una abraçada.
Igualment.
Gràcies. Dalmas, anem xerrant.
Perfecte. Bona
adéu, Àlex.
Adéu, maco. Gaudiu demà de les Palmes Barça a partir de quarts de 10. Gràcies, Molló. Fins ara.
Fins ara.
Vinga, 1:07, encara ens queda alguna cosa més avui, fins a quarts de 2. Per exemple, parlar de la gran victòria del Barça de bàsquet.
L'última possessió.
Una edició especial avui de l'última possessió aquí al Tu Diràs, una última possessió dolça, i molt especial. Tenim ja el Dani Aguilar per aquí, que ha tornat al Palau. Hola, Aguilar.
Hola, Aleix, molt bona nit.
I avui hem convocat d'urgència dues de les estrelles de l'última possessió, com són el Gozalvo, Aleix Gozalvo, company del diari Ara. Hola, Gozalvo.
Hola, bona nit.
Què tal, bona nit. I el company de Ràdio Ciutat de Badalona i també de l'esportiu, Xavi Ballesteros. Hola, Valles.
Molt bona nit.
Tots tres presents avui al Palau, heu vist en directe aquesta victòria del Barça, que ha reaccionat i de quina manera, en el moment segurament més complicat que ha viscut el Barça de Roger Grimau i contra el rival de tota la vida, com és el Real Madrid. Devotion, devotion
now, I feel devotion. 5 segons, 4 segons, 3, 2, 1, llançaran, el Barça guanyarà! I el Barça guanya! I de les cendres reneix contra l'enemic de sempre! Contra el dolent de la pel·lícula! És llavors quan el Barça ha tret a relluir la seva millor cara!
T'has passat bé, lladre?
T'has passat bé? Molt divertit.
Hi havia un ambientar-lo, el Carrasco hi era i ara ens ho deia, a la tertúlia, diu, ha sigut...
Ple a vessar, ambientar, ha estat espectacular. Si el Palau ha respost, i molt.
Ara escoltarem els protagonistes i també Roger Grimau. Primer, una valoració. Valles, què t'ha semblat avui aquest Barça que guanya per primer cop al Madrid aquesta temporada?
O sigui, jo per primera vegada he pensat, diguem que sóc mal pensat, crec que ja no és una qüestió econòmica que no vulguin fer el nou Palau, però és que el Palau Blaugrana actual, hosti, quan està així,
sí, noi,
et dona victòries, és que mai més ben dit, és espectacular, avui ha estat un ambient increïble, jo crec que aquella frase que diu el Roger Grimau i que es va tatuar, no?, del all-in, avui hi ha hagut all-in de l'equip i del Palau, no?, de l'afició, crec que ha estat una demostració també, crec, de molts jugadors de dir, escolta'm, podem estar en mala dinàmica però no som mals jugadors, tenim bona plantilla, ho podem fer, i tot i que la sensació que m'ha donat durant el primer temps és que el Madrid, el tram-tram, entre cometes, anava guanyant, però en el moment en què el Barça s'ha posat dins el partit, ostres, aquí ha apretat molt a Palau, no?
Gozalvo, què?
Sí, portant la iniciativa tàctica, avui hem vist la versió més valenta de Roger Grimau, apostant ja des de l'inici per un cinc titular atípic, amb Kalinic d'escorta, amb Parker, amb Da Silva, amb Vesely, molts centímetres, col·locant a Da Silva sobre Campazzo, fent coses diferents a les que havia fet en els tres clàssics anteriors i a les que segurament tothom pensava que podia fer contra el Real Madrid, per intentar sacsejar una mica tàcticament i emocionalment el seu equip per a que pogués tenir un rendiment diferent, i crec que ho ha aconseguit, i des del primer moment ha dibuixat un escenari diferent amb el qual el Real Madrid no s'ha sentit tan còmode com altres vegades.
Ara seguirem estirant fils, i anem comentant aquesta magnífica victòria avui del Barça per començar l'any contra el Real Madrid, però anem a escoltar reaccions, alguna primera veu, Dani?
Sí, hem pogut parlar després del partit amb un dels protagonistes els últims dies, jo crec que era interessant escoltar-lo, Billy Hernán Gómez, tothom l'apuntava a ell, avui a l'ombra del gran MVP, i amb Vesely, ara en parlarem, però aquestes han estat les valoracions de Billy RQ.
Ahora mismo, después lo que acaba de pasar.
Bueno, mucha felicidad. Felicidad del trabajo bien hecho, de ganar pues contra un rival durísimo, ¿no? Que viene pues con 11 victorias y que es muy, muy, muy difícil, ¿no? Campeones de la Liga el año pasado. Así que, bueno, muy feliz de empezar este 2024 con victoria, sobre todo muy orgulloso del equipo y de cómo reacciona ante el momento difícil en el que estábamos.
Han pasado muchas cosas los últimos días, Billy. ¿Ha servido para ver lo que hemos visto hoy?
Bueno, si ha servido, pues me alegro, ¿no? Porque al final yo lo que quiero es que el equipo gane, ¿no? Al final estamos en el mejor club, uno de los mejores clubes del mundo, ¿no? Y el Barça siempre tiene que aspirar a ganar. Yo creo que, mira cómo está el Palau, no podemos tener nada más que buena actitud, que luchar por cada balón, que tirarnos al suelo por cada pelota. Luego los resultados irán mejor o peor, ¿no? Pero yo creo que esas ganas, esa ilusión que la gente cuando viene nos anima, esos niños pequeños, nosotros tenemos que volvérselo, ¿no? Y hoy creo que es el resultado de un gran trabajo y bueno, muy, muy contento de empezar el año así.
Y una más por mi parte, parece que, como mínimo lo que se ha visto hoy en pista, el equipo está unido, tanto la plantilla como el entrenador.
Siempre, yo creo que lo hemos dicho desde pretemporada, el equipo siempre está unido, tanto entrenadores como nosotros, como la gente de arriba, como todos los trabajadores que no se ven, que están detrás nuestra. Al final yo creo que es un club muy exigente, que siempre tenemos que exprimirnos unos a otros, que dar la mejor versión de nosotros en momentos malos y sobre todo apoyarnos, eso es lo que hacemos, ¿no? Yo creo que hoy se ha visto.
Gracias, Billy. Pues això deia Billy Hernán Gómez avui, clar, com dèiem, a l'ombra d'un Jan Vesely, de fet el Valles i el Gozalvo ho han vist, Aleix, Valles, avui Jan Vesely està a nivell, no sé si va ser MVP de l'Eurolliga, però és que està a un nivell superlatiu, Vesely.
Sí, jo crec que... Que és un líder, no? Jo quan parlava de líder a l'estiu, doncs evidentment que hi ha bons jugadors i l'Apro és un jugador que pot exercir de líder a la pista, que hi ha altres jugadors com Parker que pot exercir de líder en quant a talent, n'hi ha d'altres que però jo crec que en aquest equip no hi ha un líder, allò de dir, és el que deien del Pete Michael, però sí que crec que Vesely està en un moment de forma increïble. I també crec que comentaves el tema de Roger Grimau tàcticament avui, però crec que també li ha donat les eines per Vesely poder fer aquesta feina, no? Per poder treure la millor versió del xec.
Ha fet un partidàs,
Sí, i a més, allunyant, Àlex, no? També Tavares de la zona, vull dir, és que és com un partit molt complet. A Vesely, de fet, molt de temps que no veia un partit tan complet d'un jugador, tant davant com darrere, també de l'impacte que ha tingut de retruc en Tavares i en la feina amb Tavares.
Sí, incidint molt en el joc ofensiu del Barça, allunyant a Tavares de la cistella. Vesely és un jugador que acostuma a prendre sempre bones decisions sobre la pista, té uns percentatges de tir molt bons, i avui amb aquests llançaments doncs, ha anat guanyant confiança i ha anat allunyant a Tavares de la cistella, que això al final genera espais per a la resta de companys. Són situacions tàctiques que es van retroalimentant les unes a les altres. També bona defensa per aturar a gent tan potent com Tavares, com Poirier, tenen jugadors interiors molt forts físicament, i avui el Barça, amb Vesely però amb la resta d'ajudes defensives, amb els canvis que ha anat buscant d'assignació, doncs ha aconseguit limitar el potencial interior del Real Madrid.
Abans ho deia el Gozalvo, clar, és que avui hi ha hagut una variant tàctica, diguem, sí, d'inici, no?, de Grimau, vull dir, un entrenador que ha decidit provar alguna cosa diferent.
Sí, ha deixat la Provitola a la banqueta, ho deia l'Àlex, i ha situat un 5 amb moltíssims centímetres, amb De Silva el 3, amb Parker el 4, Vesely el 5, variant moltes qüestions tàctiques, però insistim sobretot intentant igualar aquest nivell físic del Madrid i amb centímetres. No sé si tindrà continuïtat o això.
Sí, clar, és una cosa que ha provat avui o que pot mantenir-la?
Veurem què fan els pròxims partits. Jo crec que era una estratègia pensada una mica per a un equip de les característiques del Real Madrid, però una vegada la tens al teu repertori, la tens al teu playbook, doncs evidentment si t'ha funcionat la pots utilitzar en altres partits contra rivals d'aquest nivell físic i atlètic. Estic pensant en els equips tops d'Eurolliga. No veig una estratègia, per exemple, per a partits de Lliga Endesa.
Ja. Valles, què en penses?
No, jo crec que ja havíem vist aquesta situació de jugar amb tres petits, per exemple, amb Djokovaitis, Satoranski i la Provitola, quan dic petits, vull dir que en posició de 1. Però jo crec que en el bàsquet actual, i ho hem parlat moltes vegades, no?, la polivalència és clau, no?, i el fet de poder situar Jabari Parker en la posició de 3, tenint en compte l'envergadura que té, també a Da Silva amb el moviment lateral que té, doncs fins i tot també ha ajudat a dificultar. No hem vist en cap moment còmode Campazzo, no? L'hem vist per terra més vegades que de peu, pràcticament, no? Jo crec que ha forçat molt, i tot i la permissibilitat que té Campazzo a l'Eurolliga i la qualitat que té, jo crec que ha passat bastant desapercebut.
Té mèrit, no?, la victòria del Barça, és a dir, que el Madrid només hagués perdut dos partits en tota la temporada, un a l'ACB, un a l'Eurolliga. A perdre avui ni li va ni li ve al Madrid, no? Llavors, el que vull dir és, té mèrit el que ha fet el Barça, o el Madrid avui també ha pensat, bueno, em deixo anar una mica?
És que és una molt bona pregunta, i clar, els que hem estat allà, la sensació, no sé si estan d'acord al Valles i al Gonzalo, és que el Barça avui, però és que fins i tot de manera quasi institucional, ha posat tota la carn a la graella per aquesta victòria. Li anava la vida aquesta victòria, com si fos la final de l'Eurolliga.
I el Madrid no.
El Madrid, a mi a la segona part, doncs m'ha semblat un equip que sí, que ho ha intentat, que evidentment això no li treu mèrit, al que ha fet avui Roger Grimau, com deia l'Àlex també tàcticament, també hi aprofundirem amb Tavares i amb Campazzo, però la diferència, diguem, de neguit o de fam que hi havia entre tots dos equips era evident, i sobretot s'ha notat a la segona part.
Bueno, no hi havia Rudi, no?, que potser era el tio que normalment quan ve aquí encén encara més el palau, no? No, parlant seriosament, a banda que no hi havia, que hi havia Bussel, però que va sortir de la lesió, i de Gavi Dec, jo crec que no, que se li ha donat tot el mèrit al Barça. Vull dir, al Madrid l'hem vist aquesta temporada. És cert que va sobrat de victòries a l'Eurolliga, és cert. És cert que va sobrat de victòries a la CB, és cert. Però no oblidem que aquest equip juga així, i juga, podríem dir, amb llibertat, i és quan m'està matxacant a tothom, no? Vull dir que el partit que va perdre contra el Fenerbahçe va ser per la pilota perduda, sí, de Campazzo al final, i contra l'Unicaja guanyava de 20, no?
Sí,
dit,
sí,
eh?
Sí, que és veritat.
Vull dir que avui la segona part, en l'últim quart, el Barça ha estat dominador absolut, i jo crec que ha fet un molt bon bàsquet.
Qui mèrit li dones tu, Gozalvo?
Sí, li dono un gran mèrit, perquè ho ha passat molt malament el Barça aquestes últimes setmanes, i perquè havíem vist en partits anteriors on també estava contra les cordes, on necessitava guanyar contra l'Unicaja, necessitava guanyar a la pista del Mónaco, i no van veure aquesta versió que hem vist avui del Barça. És a dir, que ja ha estat contra les cordes, ja portava una ratxa negativa important, i tot i així li costava aconseguir un nivell de solidesa com el que hem vist avui. Per tant, fer-ho contra un equip del potencial del Real Madrid, quan tu vens d'una situació de 7 derrotes en 10 partits, per a mi té un gran valor. Evidentment, el Real Madrid té un coixí de victòries encara molt important, continuarà sent el líder de l'Eurolliga, i la temporada és molt llarga, i ara s'haurà de veure si el Barça és capaç de competir cada dia amb la contundència, amb la solidesa, amb la convicció que ho ha fet avui contra el Real Madrid. Divendres hi ha un altre partit, diumenge un altre, això no s'atura, i ara es tracta de aconseguir aquesta regularitat en tots els partits, o en la majoria dels partits.
Ara parlem del futur i del que li vindrà al Barça. Digues, perdona, Valles.
No, jo no vull portar igual vi, però jo el que demano, i tinc moltes ganes de veure el Barça jugant a domicili, no? Perquè fins ara, ostres, el factor Palau, nosaltres moltes vegades sembla que és només pels titulars, però és que és real, no? Vull dir, que et dona, és el sisè jugador, és que et dona, és espectacular, vull dir, una hora abans...
Avui era quasi impossible perdre a Valles, tenint en compte l'ambient que hi havia.
Bueno, és que era una bogeria. Si perds avui és que realment...
Totalment.
Perquè els jugadors no hi posen tot,
sí,
no?
Sí, sí.
Però no hem d'oblidar que les derrotes que estava comentant a l'Àlex són a Màlaga, que pots perdre però pes de 20, a Mónaco, ara jugues contra el Baskonia a casa, jugues contra l'Olympiacos a casa, i el que s'ha de veure també és aquesta regularitat, però s'ha d'anar pas a pas també. No oblidem que ahir, no fa un mes, ahir estàvem molts mitjans ja deien quins eren els substituts, el possible substitut de Roger Grimau, vull dir que ens estem tornant bojos una miqueta, jo crec que s'ha d'anar pas a pas, i sobretot guanyar aquesta solidesa. Guanyar avui ha estat molt important, però sobretot seguir guanyant solidesa i fer-ho a fora de casa, que és on l'equip crec que li està costant molt.
Ben apuntat això que diu el Ballesteros. Ara sentim Roger Grimau, a veure què ha dit a la sala de premsa. Abans, però, una veu més. Joel Parra, que també està notant aquest canvi.
Sí.
Amb més presència, avui ha jugat que gairebé 16 minutets.
Correcte, sí, molta més presència.
I el Dani Aguilar ha pogut parlar un minutet amb ell al final del partit.
Joel, quina nit. Què significa aquesta victòria per l'equip?
Bueno, crec que és un xut d'energia i de positivitat molt gran, no? Veníem d'un mes molt dur, molt complicat, on no sortien les coses, i crec que avui, amb la nostra gent, contra un gran rival que ho està fent increïble, no? Crec que s'ha vist una de les millors versions de l'equip, no? Han aportat tots els que han jugat, els que estan a la banqueta, i res, crec que no ens té que servir aquesta victòria res que més per donar-nos un xut d'energia, no? I veure que podem fer-ho. Ho vaig dir també contra el Baskonia quan vam guanyar tant. És el primer partit, tenim que seguir treballant perquè ens queda molt de treball.
Ha servit de molt el que ha passat els últims dies perquè l'equip reaccionés?
Bueno, ho hem passat malament, tots. Al final a ningú ens agrada perdre, no? I al final sabem les conseqüències que té perdre aquí a Can Barça, i no han sigut dies fàcils, però bueno, crec que ens ha servit també per entrenar, per donar-nos comptes, no? De fer el canvi de xip, un punt d'inflexió, i crec que ara tenim que seguir creixent.
I per part teva, un pas endavant també en presència, en importància, Joel.
Sí, en aquest sentit, no? Molt content, per això, intentar ajudar a l'equip, no? A guanyar, però bueno, a seguir treballant, que crec que queda molt de camí, tant a mi individualment com a l'equip.
Gràcies, Joel.
A tu.
És el que deia Joel Parra, el micròfon de RAC1. Bé, i el que apuntàveu ja ara, no? A partir d'ara què? Ara no, estem tots en calent, vibrant amb aquesta victòria, assaborint-la una mica, i això ara s'ha de mantenir, no? Ballesteros contra la Baskonia, vull dir...
Sí, és que ara ho estava repassant, vull dir que aquesta temporada l'ACB ha perdut a Madrid, a València, a Múrcia, a Saragossa, a Màlaga, vull dir que l'únic però al Palau és el
Manresa,
no?
Sí.
Jo crec que per tant... s'ha d'assegurar evidentment el cap de setmana el fet de ser el cap de sèrie de la Copa, i a partir d'aquí és que a vegades també crec que és lògic, perquè hi ha hagut partits que la imatge està preocupant del Barça més que les derrotes, però el Barça està allà on voldria a l'Eurolliga, està tercer, per tant està a la zona de privilegi a l'Eurolliga, amb una Eurolliga dura, i a l'ACB està entre els quatre primers. Vull dir que jo crec que vam parlar d'un projecte de Roger Grimau i el projecte se li dona temps. El que no podem fer tampoc és començar a cremar naus. Jo crec que ha passat més, crec jo, que la sensació que hi havia de que no es competia i les declaracions del Juan Carlos Navarro explicant que hi havia actituds que no es podien tolerar i tal, que això el que fa és encendre una mica de foc, no?
Sí, abans l'Àlex, només un detall de la classificació, el que diu el Valles, que és important. El Barça és tercer i torna a obrir un forat de dos partits amb el play-in, que això també és important. S'havia ajustat una mica la classificació, però entre enfrontaments directes, etc., el Barça s'allunya una miqueta i queda ben consolidat a la tercera plaça.
I Grimau com queda, Gonzalvo?
Grimau queda reforçat després d'avui, crec que era el que més estava patint aquestes últimes derrotes i les conseqüències que evidentment podia tenir sobre la seva continuïtat, doncs quan es genera aquesta situació amb un entrenador de les característiques de Grimau, que acaba d'arribar al primer equip, que és la seva primera experiència a la superèlit com a entrenador, doncs evidentment el run-run d'aficionats, de mitjans de comunicació els últims dies, les últimes setmanes, doncs totes les preguntes han anat encaminades a Roger Grimau i a com se sentia i si es veia amb forces o no d'aixecar això. Crec que és important el missatge del club d'esvair dubtes, que surti Juan Carlos Navarro per assegurar la seva continuïtat, reiterar una mica la confiança i a partir d'aquí treballar perquè doncs, el projecte continuï fent passes endavant. No és un equip rodó, no és un equip perfecte, té defectes, té mancances, té coses que ha de millorar, però també té marge per a fer-ho.
Sí, de fet, li hem preguntat això a Grimau, com s'allarga, s'estira el que hem viscut avui?
Necessitem una queta a tothom. Els jugadors, com he dit abans, ho han demostrat avui. Necessitem estar tots molt connectats i quan dic tots és jugadors, staff, directius, club i afició sobretot. Són moments difícils i encara continuem amb ells, però per mi l'única manera de sortir-ne és fent pinya, fent equip, confiant els uns als altres i bueno, hi haurà moments en què no estarem encertats, hi haurà moments que estarem menys fluïts, però jo crec que l'activitat que hem tingut avui i el nivell defensiu, especialment de la segona part, però insisteixo que la primera, tot i rebre 47 punts, crec que ha estat bastant bé també. Vull dir que al final és mantenir la regularitat, passa per estar bé al darrere.
M'alegro molt per ell i per tot el seu staff tècnic, i tant de bo hi hagi una continuïtat. Això és divendres a quina hora?
Divendres a 9:15.
Sí, la nit de Reis a 9:15,
eh? Sí, senyor.
Amb aquella il·lusió, a veure si...
I tant.
A veure si us porten un bon regal.
A veure si és veritat.
Allà al Palau.
Allà hi serem.
Hi ha hagut jornada de la Lliga Femenina, sí. I era important perquè era l'última de la primera volta.
Sí, l'Uni ha perdut a casa contra València, 47-57, sí que s'ha mostrat un punt més competitiu que en anteriors cites contra equips grans, però ha acabat perdent en el redebut de Roberto Íñiguez a Fontajau. El València, que queda com a líder, l'Uni es manté com a cap de sèrie malgrat que queda empatat amb l'Estudiantes. Important, això és quart, l'Uni Girona primer, acaba el València, segon Perfumeries, tercer Saragossa. També han jugat el Barça, que ha guanyat, ha trencat la seva ratxa nefasta contra l'Espart Gran Canària, comença a tenir recursos ja Isaac Fernández, 65-84, i ha perdut el Cadí la Seu, sí, ja ho dic bé, l'Araski, davant l'Araski, 77-76. Baxi, Ferrol i Guernica són els dos últims equips que es classifiquen per la Copa de Huelva.
Estan lluitant per no baixar, eh? Sí. Cadí la Seu i Barça Sant Feliu.
Important victòria del Barça Sant Feliu avui. Empatant sí. Tots dos amb 5 victòries, sí.
Molt bé. Gonzalo Ballesteros. Què? Digues.
El Fontejau, els parts Uni Girona, jo això no ho havia vist. Jo crec que no ho havia vist mai. Ha fet 3 punts al segon quart, 3-18.
Clar.
El conjunt gironí. És una estadística duríssima.
Sí. Ha dit encara, Íñiguez ha dit que encara estan lluny, evidentment, d'un volant ser, només faltaria.
Tant de bo. Estaran a la Copa per això, eh?
Sí.
L'equip català que hi haurà la Copa.
Correcte.
Valles, Gonzalo, en parlem un altre dia amb més calma. Una abraçada forta.
Bona nit.
A vosaltres.
Adéu, bona nit. Ens guardem els llançaments de l'última possessió del Vallès i del Gonzalo per la pròxima secció que farem. Aguilar, gràcies.
Bona nit, a descansar.
Divendres t'escoltem amb aquest Barça-Bascònia d'Eurolliga al Palau. 1:27. Sintonia del Dakar, perquè queden només 2 dies. Demà passat, dia 5, també arrenca el Dakar 2024. I avui Pau Navarro ha provat, Quim, per primera vegada el mini que pilotarà.
Sí, Pau Navarro és un dels noms que cal seguir de prop en aquest Dakar 2024. Gironí de Llagostera, només 19 anys, i farà el seu segon Dakar amb cotxe. Abans havia fet de tripulant al camió del seu pare, el 16 va debutar, i aquest any per primera vegada tindrà a les seves mans un vehicle de la màxima categoria amb quatre rodes, un mini de la categoria TU+. I tot i la seva joventut, evidentment, espera fer-se un lloc entre l'elit de les quatre rodes del ral·li més dur del món. Córrer un Dakar sense haver pogut fer quilòmetres amb un vehicle és un hàndicap, i encara més si és la primera vegada que tens a les teves mans un dels cotxes més ràpids de la cursa. Per això era especialment important l'eix al shakedown d'avui. Avui hi havia el shakedown és el tram de prova de 25 quilòmetres en què molts dels participants han pogut comprovar que tot vagi bé i provar el vehicle, i en el cas de Pau Navarro ha pogut tastar el cotxe, fer-hi algunes modificacions tècniques i posar-lo al seu gust, perquè amb aquest cotxe que tot just ha tastat avui haurà de competir durant més de 4.000 quilòmetres cronometrats les dues pròximes setmanes. El jove pilot de Llagostera n'ha quedat satisfet.
Avui era la primera experiència amb el cotxe amb el que farem el Dakar, i bueno, bastant positiva. Hem començat molt tranquils, no ens sentíem molt còmodes amb el cotxe, però després ja hem canviat una cosa a l'amortiguador i ja ens hem sentit bé, hem apretat, hem començat a adelantar gent que teníem davant, i bueno, no marxem satisfets pel shakedown per començar les etapes i a veure com anirà.
D'altra banda, l'eix, avui el món del motor està de dol per la mort d'un home que era una llegenda del Dakar, René Meig, francès, tres vegades guanyador del París-Dakar original, el que es corria a l'Àfrica, sempre amb cotxe, 1981 amb Range Rover, i 1984 i 1986 amb Porsche. Després va ser director del rally dos anys següents, agafant les regnes de l'organització